Aquesta setmana al Taquilla Inversa ens visiten els integrants de La Última Movida, un grup que fa versions de clàssics del rock nacional dels 80 i 90. També ens endinsarem en el nou llibre de l'hospitalenca Bàrbara Maruy, Otaru, el secreto de las luciérnagas. I a l'altra mirada, l'Òscar Gómez aprofita l'estrena de Fórmula 1 amb Brad Pitt per parlar de pel·lícules amb els cotxes com a protagonistes. Però abans de tot això us donem tots els detalls de la nova edició del Festival d'Arts de Carrer per Amor a l'Art, que es fa del 3 al 5 de juliol a diferents espais de la ciutat.
Va, doncs comencem. Del 3 al 5 de juliol, la setmana vinent, té lloc la 21a edició del Festival d'Arts de Carrer per Amor a l'Art. El circ, la dansa i la música ocuparan places i carrers de la nostra ciutat i volem saber-ne tots els detalls. Per aquest motiu, hem convidat a les seves directores artístiques. Tenim a la Lara Renard i a la Marina Miguel. Què tal, noies? Com estem?
Hola, molt bé.
A veure, edició de canvis. Comencem una miqueta per vosaltres, perquè l'any passat ja ens ho veu avançar una miqueta, però aquest any ja és una realitat, que vosaltres sou les directores artístiques, que sou qui porteu el timó del festival, i vull que m'expliqueu una miqueta a veure com heu enfocat aquesta edició, perquè una mica l'eslògan és renovar-se i seguir, no?, una miqueta, o què? Expliqueu-nos.
Bé, sí, jo portava estant a la direcció artística amb el Joselito, com agafant el relleu els últims anys, i aquest any amb la Marina ens hi hem llençat totes dues. I una miqueta les ganes que teníem des de fa temps era tornar als carrers, perquè arrel de la Covid havíem estat al parc de la Remunta, no? I amb la Marina vam estar pensant-hi molt, perquè vam dir, volem tornar als carrers, però també ens volem acabar de plantejar una mica què estem programant, si volem també realment generar un canvi amb la direcció artística, no?
Sí. El fet de fer-ho en un lloc delimitat, com era el parc de la Remunta, també al final, com que no ens donava joc, i vam decidir també de com podíem aprofitar els espais de la ciutat, no?, i interactuar més amb l'espai urbà.
Clar, i aleshores hem pensat companyies i espectacles que realment estan creant espectacles pensant en l'entorn i utilitzant-ho.
Clar, els espais d'aquest any són els Jardins de Can Sumarro, la plaça Lluís Companys, plaça de l'Ajuntament, i després hi ha nous espais, no, a l'interior del carrer Pau Casals, no? O expliqueu-nos...
Sí, és l'interior d'Illa, aquest Pablo Picasso.
Els jardins. Sí. Una miqueta, i la idea és aquesta de que dèieu, no?, de fer espectacles que utilitzin l'espai urbà, no? No tant espectacles sí de carrer, però també que utilitzin tots els recursos, no?
Sí, de fet, part de les companyies que hem programat faran recorreguts itinerants utilitzant l'arquitectura de l'espai, dels edificis, o, per exemple, allà mateix a Lluís Companys, doncs, hi ha companyies que utilitzaran els arbres de Lluís Companys, s'enfilaran o els utilitzaran com a escenografia pròpia de l'espectacle, i aleshores és una mica veure transformat els teus carrers i el teu entorn, però utilitzant-ho, no simplement posant-hi coses.
Va, anem pel dia de la inauguració, 3 de juliol, dijous. Què passarà aquest dia? Perquè comencem a la plaça de l'Ajuntament, no? Hi ha un itinerant amb la companyia Biflat, de Bèlgica, no? Expliqueu-nos a veure què passarà.
Sí, primer, en realitat, comencem amb l'espectacle inaugural a la plaça de l'Ajuntament. Aleshores, igual és interessant també començar parlant
amb això.
Sí. Aquest any hem decidit fer un espectacle inaugural que sigui també una codirecció artística, i ho faran el Toni Gutiérrez i el Miquel Barcelona, que el que faran és agafen artistes tant de circ com de dansa, i també treballen amb entitats de l'Hospitalet com Grallers, Bestiari i Timbalers. Llavors farà un espectacle que serà una mica una unió i una barreja entre totes les disciplines. I serà a la plaça de l'Ajuntament, i també serà itinerant dins de la plaça de l'Ajuntament, o sigui, agafaran diferents localitzacions de la plaça.
I després el que sí que hi haurà és això que estem veient, no?, si no
m'equivoco. Sí, Biflat, sí, que són una companyia belga, que és la que ens esmentaves ara, que agafaran des de la plaça de l'Ajuntament, ens portaran fins a Can Sumarro amb un espectacle que utilitza, com veieu, l'arquitectura de l'espai, i és pura acrobàcia, i són meravellosos, la veritat.
I als Jardins de Can Sumarro hi haurà malabarisme, no?, amb la companyia Poc, es diu?
Sí, som francesos, aquesta companyia, i és una companyia que fa malabars, fa màgia, i és un espectacle com íntim, preciós, delicat, i allà a Can Sumarro pensem que és una bona localització.
Saltem a divendres, perquè tot això era dijous. Divendres hi ha una de les novetats, no?, que és el projecte que es diu Germinars, no?, que consisteix en que el festival ha cedit a un espai perquè quatre companyies o artistes puguin preparar els seus espectacles abans de mostrar-lo al públic, això el 4 de juliol. Nosaltres ens hem acostat fins a Can Trinxet, que és l'espai que s'ha cedit a aquests artistes, per veure doncs, com assajaven, i ens hem trobat això.
L'espai industrial de Can Trinxet s'ha convertit durant uns dies en local d'assaig per a quatre companyies que estan immerses en ple procés de creació dels seus espectacles. Aquí tenen el temps i l'espai per perfilar els muntatges que el 4 de juliol presentaran el Per Amor a l'Art dins el projecte que s'ha batejat amb el nom de Germinars. El ballarí Vlad Ion treballa en els moviments del solo Me lo hice yo mismo, on vol mostrar la part fosca que tots portem dins.
Es un proyecto que habla mucho de qué dejamos ver y lo que ocultamos de nosotras mismas o nosotros mismos. Para mí hay como una cosa en lo humano y también creo en el arte que tendemos a mostrar quizás solo lo bello, solo lo estético, solo lo que normalmente se acepta. Entonces, personalmente quería investigar un poco de acuerdo qué partes hay de mí que también merecen la pena ser mostradas o más que merecen la pena, necesitan ser mostradas.
De la seva banda, Virginia Gimeno s'ha inspirat en la pel·lícula francesa dels anys 50, Le Ballon Rouge, per crear una peça que, a més, compta amb una banda sonora creada a partir del so real extret de l'interior d'un forat negre.
Vermell Kojak i la noia del globus vermell és una proposta de dansa contemporània que té la peculiaritat de que el públic està integrat dins de l'escena, creant accions concretes que fan donar sentit a l'obra. Llavors, abans de començar, hi haurà una persona que donarà unes indicacions al públic i uns cues perquè puguin anar fent les seves accions. I hi haurà una persona que esdevindrà la coprotagonista, o sigui, que tindrà un paper encara més important. No és habitual que et prestin l'espai sempre pels ballarins o creadors. És molt difícil aconseguir un espai perquè, bueno, sí, has de fer moltes convocatòries i no és fàcil, i està molt bé que el festival ens deixi aquest espai per poder investigar, per poder deixar les nostres coses.
Yo lo agradezco personalmente un montón porque creo que es algo que se debería fomentar, ya que de por sí es un sector que es bastante difícil, digamos, con lo cual creo que el hecho de poder no cuidar simplemente la programación, sino también la parte de creación, és un lujo.
Les propostes de dansa de Vlad Ion i Virginia Gimeno es podran veure el 4 de juliol als jardins de Pablo Picasso al barri del centre.
Doncs molt bé aquesta iniciativa, no? Expliqueu-nos una miqueta, a veure.
Doncs dintre de les diferents línies que volíem començar a desenvolupar amb el Per Amor a l'Art, vam dir, ens ve molt de gust, perquè nosaltres també som artistes i creadores, poder donar una mica de suport a la creació. Tampoc és que estiguem donant la solució als problemes de ningú, no? Però vam dir, ostres, què passaria si fem un espai de treballs en procés per fer mostres? I si ens aliem amb l'Ajuntament de l'Hospitalet i ens cedeixen Can Trinxet, que és un espai molt gran i perfecte per poder fer assajos. I aleshores, bueno, pues, parlant amb Cultura i tal, ens van dir si us deixem del 16 al 26. I vam dir perfecte, ens hi caben les companyies allà i podem oferir aquest espai també de recerca a la ciutat.
Doncs aquests espectacles els veurem, com dèiem, el 4 de juliol, divendres. El divendres també destaquem a la companyia Elvi Balboa amb Aiwot. Amb Aiwot, no? Expliquem-nos a veure aquest muntatge.
Sí, és una companyia de dansa i són bastants intèrprets, cosa que a vegades és difícil. Normalment, com el món és precari, acabem tirant de solos, duos. Llavors és una peça amb molta gent, total, i que interactua molt amb l'espai urbà, que és una de les coses que volíem remarcar, no? I cada espectacle, i cada vegada que fa l'espectacle a un lloc diferent, canvia una mica.
No sempre és igual, doncs, Tenim una altra proposta, que és el muntatge de dansa Àngela, de la companyia Sílvia Capell.
En realitat és una companyia de circ.
Val, perdó, sí.
La Sílvia, sí. Però és una artista multidisciplinar, la veritat. És un espectacle poètic i és un espectacle que ella també transforma l'espai, però en un altre sentit, no? Perquè ella sí que crea un espai dintre de l'espai, format per una graderia, una paret, el màstil, no? Que és la seva disciplina de circ, i Àngela és un personatge que vol volar i que vol anar a dalt, no? I és aquesta cosa, aquesta obsessió per anar a dalt i, bueno, no sé, us convido moltíssim perquè és una experiència veure-la, la veritat. I en general, com deia la Marina, hem programat espectacles grans i de gran format i amb moltes persones, però aquest en concret és un solo, però s'ho val molt. Molt, molt.
Doncs ens ho apuntem. Saltem ara a dissabte, perquè a banda de tallers de circ també i jocs per tota la família, que es faran a les 6 de la tarda a Can Sumarro, destaquem també la companyia de circ Entre Nu, no? Amb Borderline. Expliqueu-nos, que és espectacle d'humor, no? Aquest, una miqueta o no?
Sí, és una mica... És un espectacle que té acrobàcies impressionants. Són tres màstils. I, de fet, té un màstil, els màstils acostumen a ser verticals i un és curt i és una de les coses que han investigat molt. I investiguen un poc des de l'essència humana, no? Un poc té tocs d'humor, però també té tocs de realitat. I aleshores són personatges que estan sempre com al límit i buscant. Bueno, us convidem moltíssim perquè podreu veure des de... Si us agrada l'acrobàcia pura, podreu veure barbaritats, i si us agrada també els tocs d'humor i una mica com l'autobiografia autocrítica, dius, vale, doncs també.
Va, i tenim temps per una proposta més, que és de la companyia Wonderground amb Wall and Peace. A veure.
Sí, això és un duet de dansa que a més té una il·luminadora en directe. En directe vol dir que mourà els focus i farà la il·luminació juntament amb els ballarins. Llavors és una peça que ha de ser de nit, llavors és més íntima, hi ha una paret, llavors és aquesta interacció entre la llum, la paret i els cossos. I crec que pot ser molt interessant.
La veritat és que, déu-n'hi-do, totes les propostes que ens heu presentat pinten molt i molt bé. Hi ha més companyies d'espectacles que ens deixem. La música tampoc podrà faltar. Tota la informació la podeu trobar, doncs, a les vostres xarxes socials, a Instagram del Per Amor a l'Art, doncs, que la gent, doncs, consulti. I això, diferents espais de la ciutat, espectacles totalment gratuïts. Per tant, allò, entrada oberta... A tothom.
També s'hi pot veure el programa del Summer Experience, que això també.
També, exacte, allà trobareu, doncs, tota la informació. Noies, ha estat un plaer que ens hagueu acompanyat, que vagi molt i molt bé aquesta edició. I ja que parlàvem això del Summer, que el Per Amor a l'Art forma part del Summer Experience, si us sembla, ara fem un cop d'ull algunes de les propostes que formen part d'aquest cicle.
En el marc de les activitats del Summer, aquest dissabte podreu gaudir d'un doble concert al terrat del Centre Cultural La Bòbila. Bestianet Label presenta el trio Ushita, que complirà l'aire de rock i jazz. També ressonarà amb contundència la bateria i els riffs de baix del duet Zarza. El gènere del clown farà gira per la ciutat les properes setmanes de la mà de Woof, un espectacle que explora el comportament dels gossos a través de la mirada d'un pallasso. I el grup de folk hospitalenc Trèvol també actuarà a diferents districtes de la ciutat. Ho farà amb el seu disc debut, Qui omple un estadi no és pas un graller.
Seguim al Taquilla Inversa. Sabeu que els fans de Taylor Swift se'ls coneix com a Swifties i els de Justin Bieber com els Believers. Doncs els seguidors del grup que ens visita a continuació també tenen nom. Són els Movers. Són els fans incondicionals de l'última movida, una banda que actua el proper 4 de juliol a Bellvitge, i ens acompanyen tres dels seus integrants, el Lluís, la Mari i l'Andy. Què tal, com estem, nois?
Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Qui s'ho va inventar, això dels Movers? Els fans o vosaltres?
Bueno, o sigui, en principi nosaltres, perquè no sabíem com dir, per no dir directament fans, no les diem, hòstia, Movers, queda superbien con la última movida, ¿no?
Molt bé.
Hay que tener en cuenta que sin ellos, o sea, si yo siempre lo pongo cada 2x3 este párrafo, que sin vosotros no seríamos nosotros, no son muy importantes.
Clar, perquè el vostre projecte va començar com a tal, com a l'última movida, el 2015, però vosaltres ja us coneixíeu d'abans, ja havíeu tingut algun projecte en comú. Expliqueu-nos a veure una miqueta com comença tot.
Nosaltres som amics des de petits i llavors hem tocat en diverses ocasions, en etapes diferents, en diferents grups, a vegades junts, a vegades no, però sí que havien tingut contacte de música, no, també.
Amb 15 anys. 15 anys, amb 15 anys ja estàvem tocant, bueno, tocant, fent veure que tocàvem, inventant cançons, fins bastant, bastant, però bueno, com no llegó a nada, porque uno de cada mil llega, nosotros estábamos en el resto, pues com no va arribar res, pues vàrem deixar una mica córrer l'aventura musical. Fins que fa 10 anys, un dia ens va proposar, escolta'm, per què no, ara que s'està començant a posar de moda tema tributs, tema de bandes de lo antiguo i tal, per què no fem alguna cosa, però de música que ens agrada, no un grup concret o una banda concret, sinó algo en general que embarqui la música que ens agrada a tota una generació, que és la nostra, i la que ha vingut per darrere també.
Val.
I van dir, ah, doncs vinga, ens ajuntem de nou.
Clar, vosaltres deixeu clar que no sou una banda tribut, això ho especifiqueu molt clarament, no? És a dir, vosaltres el que feu és això, canteu clàssics del rock nacional, dels 80, dels 90, no? Però com feu la selecció? És a dir, com ho feu, això?
Tenim
complicat, m'imagino.
Tenim tres premisses
a
l'hora de seleccionar els temes. La primera és que sigui de l'època, més o menys, o que soni de l'època. Perquè també és cert que ara hem incorporat coses més modernes, com M-Clan o Fito, que tot i que no sé de l'època de la movida, suena. La segona, que es pugui cantar o ballar, perquè volem que la gent s'ho passi bé. I la tercera és que ens agradi a tots, clar. Tampoc tocarem una cançó que, per molt que siga, jo què sé, el Despacito, pues no nos gusta, lo siento, pues no la tocamos.
Clar, quins eren, quan vosaltres éreu joves, quins eren els vostres grups? Què escoltàveu vosaltres a la ràdio?
Una mica. A mi m'agradava molt Supertramp, també Marillion, Police, també. Sí, Rock Symphonic, també, en general. Però tota la música en general.
I Radio Futura,
i Loquillo,
i La Unió.
I La Unió, clar, la música.
I Teoria Social, no sé.
Curiosament, més música estrangera que música aquí, que és el que toquem.
Sí, de jove, sí.
Clar, però quan decidiu tirar endavant la banda, l'última movida, i penseu el nom que posar-li, que heu de pensar un nom per posar-li en el grup, com apareix aquest nom?
Això va ser inspiració de l'Andy, explica-ho.
L'Andy, tu ets el que t'inspires, eh?
Bueno, en principio nos juntamos cuatro personas para montar un grupo. De esas cuatro personas ahora no queda nada más que Luis y yo, o sea que no hay más, porque todo empezó de esta manera y al principio sí, muy bien, y decidimos hacer un poco nada más música de la movida de los 80. O sea, la idea era hacer un grupo de la movida de los 80. ¿Qué pasa? Empezamos con esta premisa y estuvieron varios componentes que han ido desapareciendo porque ha ido cambiando todo un poquito y se ha ido uniendo. María del Mar se unió, Alexis se unió, Juan también, o sea, se han ido uniendo, tuvimos varias baterías, durante el tiempo hemos ido, por así decirlo, esculpiendo todo esto. Pero ¿qué ocurría? Que tal y como estamos tocando músicas de los 80 nada más, pues sí, había faltaba un poco de cali, faltaba un poco de color. Entonces, que fuimos a ir cogiendo otras canciones y que también se adaptan de los 90, canciones incluso actuales, que se adaptaban al espectáculo, y hemos ido adaptando el espectáculo poco a poco hasta el actual, que el actual yo creo que está súper bien, pero claro, es muy bailable, muy llevable, sobre todo nos dedicamos mucho al público. O
sea. Y fent versions también de los clásicos, por ejemplo, el Sufre Mamón de los Hombres G, la fem en ska. No dudaria, el Parachuro de l'Antonio Flores, l'havien començat a fer amb reggae i ara és rock, ara rockera, o sigui, fem cosillas també així per actualitzar una mica.
A la nostra manera,
I les que són clàssiques de tota la vida, perquè és clar, tu sents ara una gravació dels 80, dius, ui, me suena viejuno, no? Esa reverberación, ese exceso de churros en las guitarras, també les actualitzem una mica. Sonen modernes.
Hi ha un treball d'estudis, no és allò tal qual la cançó, sinó que hi ha un treball allà d'intentar donar-li una miqueta la volta.
Clar, perquè si no, és que els temps són altres ara. També les revolucionem una mica més, no és que siguin una locura, però perquè siguin més animades, més actuals.
I accepteu peticions populars, allò si algú us proposa a vegades fer alguna... No? És només el que vosaltres... ¿No?
El repertori, normalmente el repertori está cerrado, sí, está tancat. ¿Qué ocurre? Que tenemos diversos repertorios porque tenemos un amplio abanico realmente de canciones. Hemos trabajado un montón y ¿qué ocurre? Que generamos un repertorio para dos horas y media o tres horas, depende de la ciudad o el pueblo donde vayamos a tocar. Y la verdad es que tiene bastante curro, o sea, tiene mucho trabajo, pero bueno, ahí está.
Saps què passa? No podries. De... És que ens han demanat, jo què sé, des de... ¿Queremos algo flamenco?
Sí, sí.
Toca, no sé, el Extremoduro, o toca el... Se'n van...
Clar.
Com van a extrems és que no pots tenir tot preparat. L'únic així que dius, quiero chiquilla, i dices, vale, luego te la toco para ti, la tenim l'última.
Però perquè està allà. Però
si ja forma part del repertori,
llavors ja... Però quan arriba, li dices, mires, està para ti.
Quereu la mar de bé, eh? Clar, vosaltres teniu l'agenda superplena, crec que no pareu, no? I aneu buscant bolos, i és una feina que us la feu vosaltres? És a dir, no teniu cap mànager, no teniu ningú que us doni un cop de mà?
No tenim representació, por cierto, mi càmera... Managers, aquí estamos, tot l'última movida, vale la pena.
Costa això o què?
Trucant portes, enviant e-mails als ajuntaments, a les concejalies, a algun amic, algun conegut, oye, m'he enterado que no sé què, busquen, sí. Pues espera, dame el teléfono, que lo llamo, o sigui, per nostra compte anar trucant, enviant pressupostos, ens deneguen, ens accepten, ens ignoren també, però bueno, és anar fent i anem pescant una miqueta, el que podem.
Clar, vosaltres aquí dèiem que Hospitalet el més imminent és el 4 de juliol, que estareu al Parc de Bellvitge en el marc del cicle del Summer, i també estareu a les festes de Bellvitge a partir del setembre, i alguna coseta més, no?, que caurà.
La veritat és que, a les festes de Bellvitge, com som gent del barri, ens han tractat sempre molt bé, molt bé. Abans, quan estava el Montoya, ara que està la Rosa, i sempre ens ha buscat un forat. La veritat, hem començat de tocar un jueves tarde al prime, al sábado, por la noche, ¿vale? O sigui, però ens han anat cuidant i ens han anat mimant, i sí, tenim Bellvitge, tenim Ciutat Condal, tenim també festes a Esplugues, podem fer festes, bueno, altres jocs. I el que tenim és un benèfic. El dia 24 d'octubre, al Centre Cultural Bellvitge Cornal, fem un benèfic a favor de l'associació La Llumeneta, de la Florida. ¿Vale? Que és, bueno, ens agrada fer benèfics. Ens motiva molt.
I els vostres concerts, per això, a nivell d'energia, perquè ja m'estic imaginant allò... A nivell d'energia m'imagino que és el que dèieu, no? La gent ballant, vosaltres també l'escenari gaudint molt, no? Com és el vostre, com és un directe de l'última movida?
A veure, hi ha molta complicitat dintre, però després, en el meu cas, sobretot jo, en principi era no tant, no? Però ho passava una mica malament perquè tenia una mica de pànic de escènic, i bueno, però ara cada vegada millor, no? El pas del temps, pues... Però sobretot la complicitat entre nosaltres és com... Hi ha molta dintre l'escenari.
Sí, és la
una...
clau.
És un treball
és
important.
És la clau que hi hagi aquest bon rotllo, no?, també entre vosaltres.
Sí. Jo crec que també la connexió con el públic és molt important. Entonces, cuando tú lo que consigues, que tenemos, yo creo que es una suerte, no sé si suerte o que se nos da bien eso, pero conseguimos conectar con el público. Entonces, cuando tú conectas con el público y es el público bailando y dando calor, hostia, tú te encides más, todo funciona mejor. Es como, es como una maquinaria que comienza por ellos, o sea, tú empiezas tú, pero una vez calientas, todo tiene que ver.
El que vulgui venir a passar s'ho bé, s'ho passa bé, perquè se la saben totes.
Llavors,
si vols cantar i ballar, és el lloc.
Doncs escolta, animem a tothom, eh? Això, 4 de juliol, al Parc de Bellvitge, l'última movida, grup d'aquí, Made in l'Hospitalet. Nois, ha estat un plaer que ens hagueu acompanyat.
Gràcies per convidar-nos.
Que vagi tot molt i molt bé, quan te segueixi anant tot molt bé. Gràcies.
Gràcies per tot, molt bé. Gràcies.
Nosaltres ara fem un cop d'ull a les propostes musicals que hi ha aquest cap de setmana a la ciutat i seguim.
Me dijo el jefe a la hora de pagar. Lo quieres en B, lo quieres en A. Y dejó caer su sonrisa angelical. Y nada se habló, nada más que hablar. Hasta parroquia yo me vine a bautizar.
¿Por qué?
Porque hay más santo que en una sacristía.
¡Amén!
Porque de tanto vino y hostia recibida, domingo de por vida, se instaló en el lugar.
A mi lado unos chavales se me han quedado mirando. Entre risas me vacilan, ¿qué tal, boomer? Hola, hermano, yo me acerco y le comento. En no tratarnos mal. Si tú me llamas boomer, yo te llamo subnormal.
One, two, three, listen. One, two, three, listen.
Comencem la segona part del programa i ho fem amb una autora de la ciutat que ens va visitar fa un anyet, si no m'equivoco, i ho va fer amb el seu debut literari. I ara torna perquè el seu cap no para de crear històries, històries tendres, plenes de misteri, també de màgia, amor. El llibre en qüestió que ens presenta és aquest, Otaru, el secreto de las luciérnagas, i la seva autora és la Bàrbara Maruí. Què tal, com estem?
Doncs estem molt bé, gràcies.
Benvinguda de nou. Escolta, que dèiem que fa un anyet ens vas visitar i ja tenim el segon. Ha sigut una cosa com molt rapideta, no?
A veure, en qüestió d'edició, sí, va ser molt ràpid, però la creació del llibre és un secret dels escriptors, que tenim moltes històries al calaix.
Sí.
Però crec que cadascuna té el seu temps. I mira, jo tenia Hotaru al meu calaix i com que aquesta història ha tingut molts, molts i molts canvis, i mira, ja li tocava doncs, sortir a la llum i ja la tenim aquí.
Clar, és un llibre ambientat al Japó. Tu ja ens vas explicar, l'última vegada que vas venir, que ets una apassionada de tot el que tingui a veure amb el Japó. No havies pogut anar-hi, llavors? No sé si ha canviat això i has pogut fer el viatge o no.
Doncs no, encara no. Encara no.
Ho dius així
com... desafortunadament, no.
Però bé, en aquest llibre ens traslladaves al Japó amb Otaru o Hotaru? Com es diu?
Hotaru.
Hotaru, vale. En aquest també, explica'ns una miqueta, a veure fins on ens puguis explicar, per no fer spoilers. Quina és la trama del llibre? Perquè el protagonista és un reconegut pneumòleg, no? Explica'ns una miqueta, a veure.
Sí, doncs, Seiya Hayashi és un reconegut pneumòleg que té una malaltia molt estranya, no? I doncs tota la seva vida ha estat lluitant i investigant sobre aquesta malaltia per buscar-li algun remei, però doncs un dia diu, mira, la millor manera de trobar-li algun remei és estudiant-la en el primer cas que vaig conèixer, que és el meu pare. I se'n va de tornada al seu poble, que és un poble al mig del Japó. I de cop i volta comença a recordar doncs, la seva infància, la seva adolescència i en especial a una persona que li va marcar molt en aquestes etapes de la seva vida, que és la Hotaru, doncs, que va ser el seu primer amor. I també coneix molta gent que li canvia la seva forma de veure la vida, fins ara.
Que s'aplica una mica aquest toc romàntic a les teves obres, no? És un tema que crec que et venia de ta mare, no? Això que era també molt fan de...
Sí. Doncs aquest toc romàntic és, sense cap dubte, de la meva mare. És veritat que la meva mare és molt més apassionada, molt més romàntica, perquè ella venia doncs, dels Highlanders.
Sí, me'n recordo.
Sí, jo soc més doncs, cap endins, més al... com es diu això ara? El slow burn. I sí que a Hotaru tenim un slow burn, Molt slow, però que és doncs, molt entranyable, perquè veiem un amor que és des de la més bonica amistat d'uns nens petits fins al primer amor d'un adolescent. No? Crec que això és una màgia molt bonica, que la podem veure tant a la vida de Seiya com la podem veure a la nostra vida.
I tant. Clar, el protagonista, com deies, el que ha de fer és recuperar records que té bloquejats del passat i d'una banda crec que has fet una feina important de documentació, no crec, parlant d'una banda d'això amb psicòlegs, psiquiatres, no? O sigui,
sí,
tot ben documentat.
Sí. També, clar, quan són traumes, perquè al final, doncs, no vull fer molt spoiler, però també estem parlant d'una miqueta d'una vida que no és fàcil la que ha tingut el Seiya. I té molts traumes que al final han anat doncs, tallant aquests records, bloquejant-los i també la seva enfermedad, la falta d'oxigen, les seves crisis respiratòries, doncs també ha anat bloquejant i tenir i l'han anat esborrant, que en realitat no l'esborres, sinó que bloqueges, aquests records. I més els records, doncs, malauradament, feliços. No?
Clar, però al final del llibre també expliques que al final la gran font consultada has estat tu mateixa.
Sí.
A què et referies?
Doncs que... Bueno, encara estic lluitant amb aquesta malaltia, que és una depressió i l'ansietat, no? Però fa gairebé 4 anys, doncs vaig haver de parar la meva vida en sec, perquè hi va haver un moment que no podia ni expressar-me. Si algú em preguntava què et passa, estàs millor, o alguna cosa, és que només em podia posar a plorar. I sí que vaig tenir moltes crisis de records, crisis de memòria, em posava davant d'un ordinador a escriure o d'una llibreta a escriure perquè s'ha d'agafar-me de baix i tot, i no podia escriure perquè no em sortien les paraules. Vaig haver de fer molts exercicis de memòria, que si autodefinits, sopa de lletres, coses així, perquè no me'n recordava ni de les paraules que més utilitzem a dia d'avui. No tan sols les paraules aquestes més difícils o les paraules més tècniques, no? Em costava recordar noms, coses així. I és una cosa que mai es tracta quan tu parles dels símptomes que pots tenir de banda o que pots experimentar quan estàs amb una malaltia psicològica, com són l'ansietat, l'estrès o la depressió. És la pèrdua de memòria.
Mm-hmm. Per tant, és un llibre que és que et toca moltíssim, vull dir, sí. Li has plasmat molta part teva en aquest llibre. Has trobat ja el teu refugi, el teu espai segur?
Doncs... si no l'he trobat, perquè és la segona novel·la, estic en el camí. O m'agrada pensar això, que estic en el camí. M'agrada molt aquesta veu intimista, parlar molt dels sentiments, com una mena d'estudi de les persones, posar-me a la pell de persones que no són jo i com experimenten ells la vida i els pensaments i coses així. Per això quan em diuen, tu et sents identificada? I dic, sí i no, perquè és una mena d'experiment i d'empatia, no? Doncs què faria aquesta persona que pensa d'aquesta manera i que viu d'aquesta manera en aquesta situació? I ja fas un exercici d'empatia. I això és una cosa que m'agrada molt a l'escriptura i que m'ho permeteix fer.
Mm-hmm. Bueno, com dèiem, aquesta és la teva segona novel·la, aquí l'has publicat en Plaza i Janés. No sé si has notat alguna diferència respecte a quan vas treure la primera en tot el tema del món editorial, eh? Una miqueta, és més fàcil ara o no?
A veure, més fàcil. És que el món editorial, com està ara, és una jungla. Jo ho dic de veritat, que quan tothom em diu uau, Penguin, tal, no sé què, uau, és que jo encara no m'ho crec. No m'ho crec perquè és un salt immens, però tot i estar amb Penguin tu has de currar moltíssim. És que ningú et dona una cosa ja com... Vale, ja estàs en Penguin, ja guanyaràs munts de diners, tindràs segones edicions, terceres edicions, tal. No, què va. Sempre és una carrera de fons, has de treballar moltíssim cada dia. Ara, ser escriptor no és només escriure un llibre, sinó doncs, saber de màrqueting, saber de xarxes socials, saber com promocionar-te bé, fer moltes trucades a llibreries. Així que, la veritat, sí que he trobat diferències. Per exemple, que el meu llibre està molt més visible, perquè, doncs, tot el que és les localitzacions i que és així, doncs sí que és molt més fàcil, però tu has de guanyar polsa.
Bueno, vam veure, vas estar a la Fèria del Llibre de Madrid, no? Vas estar per allà signant llibres, vull dir que molt bé, no? La rebuda va ser bona.
Sí. Va ser una experiència, de veritat, que molt calorosa. Molt calorosa, que jo pensava que ja no podria signar perquè tancarien el parc, però va ser una experiència brutal.
Doncs escolta, Bàrbara, només ens queda recomanar a la gent que es compri el llibre, que se'l llegeixi, aquest Jotaro, El secreto de las luciérnagas. No sé si ja tens volta pel cap alguna altra idea o no?
Sí.
Ja el tens per allà? Bueno, doncs t'esperarem quan la treguis, quan la publiquis, ja saps on pots venir.
Moltes gràcies.
Un plaer, com sempre. Que vagi molt i molt bé.
Gràcies.
Nosaltres ara, res, el que fem és marxar cap a la nostra taula de secció perquè tenim preparades les biblioteques de la nostra ciutat per fer-nos algunes recomanacions. Va, seguim parlant de llibres i ara ho fem amb la col·laboració de les biblioteques de la nostra ciutat, que avui se centren en lectures per un públic infantil i juvenil, perquè aquests ja han començat les vacances i, per tant, hi ha moltes hores de lleure per davant. Tenim, d'una banda, l'Eli Ramírez, de la Biblioteca de la Bòbila. Què tal, com estem?
Molt bé.
I tenim també el Jordi Bosch, de la Biblioteca Plaça d'Europa. Què tal, Jordi?
Molt bé.
A veure, comencem per tu, Eli, perquè ens vens a parlar del repte lector de còmic, no? A veure,
correcte.
Explica'ns.
El repte lector de còmic, tal com diu, és un repte de lectura. A la Biblioteca de la Bòbila fa 2 anys que estem fent reptes de lectura i aquest any s'ha ampliat en diverses biblioteques d'Hospitalet i aquest any l'hem centrat en el còmic. Val? Llavors, a què consisteix? És un repte que dura tot l'any i que en el qual els nens i nenes de les biblioteques d'Hospitalet doncs, poden llegir una sèrie de còmics, val? 12 còmics en total, i a mesura que van llegint còmics de diferents categories, vale, aquí tenen un, bueno, no ho he dit, els hi donem un llibret, i a mesura que van llegint llibres de diferents categories, vale, un llibre d'un còmic d'humor, un còmic de ciència-ficció, pues els hi anem donant com una pegatina, val, pues per exemple, si llegeixen un manga, pues posen la pegatina al manga. Val. I la idea és que puguin completar tot el repte de lectura, d'acord? Abans que acabi l'any. Al desembre doncs, es fa una petita activitat, amb diversos, cada biblioteca doncs, té bueno, diversos premis i reconeixements, diplomes. I bueno, la gràcia és que el còmic actualment doncs, és un tipus de format que atrau molt el públic infantil, es publica moltíssim, per sort ara ha augmentat molt, i nosaltres el que fem és, com que hi ha diferents temes, per exemple, un còmic de superherois, un còmic de por, i a vegades doncs, els hi pot costar identificar, no?, que és cadascun. Llavors fem com unes petites cantoneres per posar aquí de plan, bueno, doncs aquest és un llibre de un còmic de coneixement, aquest és un còmic de ciència-ficció. I llavors doncs bé, els ajuda a poder-ho identificar, perquè alguns són molt evidents i altres ciència-ficció és que no en trobo cap, doncs amb aquestes coses doncs els podem ajudar.
Val, ens has portat alguns, no?
Sí, us he portat algun còmic, per exemple, un Yotsuba, que és un clàssic, ens agrada molt aquest manga. Narval, per exemple, també. El Narval és un còmic de, bueno, per petits lectors que va molt bé perquè pels que s'inicien amb el còmic doncs ens ajuda molt a dir, pues mira, vols una cosa fàcil? Doncs el Narval. Ens encanta el Narval. I després he portat 2 més d'exemple. Aquí un còmic del que diem còmic de coneixement, que a part doncs, de còmics explicant històries, també tenim còmics doncs, que serveixen per aprendre alguna cosa. En aquest cas, doncs, a través de vinyetes, doncs, podem aprendre més sobre notícies falses. I aquest, que és una història que és de ciència-ficció, que té la particularitat que el comences a llegir i quan acaba fas la volta i segueixes llegint. Comences i quan acabes, doncs, les vinyetes es llegeixen del dret i del revés.
Molt bé.
He portat uns pocs exemples. Evidentment, a les biblioteques en podeu trobar molts més i esperem que vinguin i s'animin,
no?,
a fer aquests reptes de lectura que trobaran a les biblioteques d'Hospitalet.
Molt bé, doncs repte de lectura explicat. Toca a tu, Jordi, veure, explica'ns una mica, perquè les biblioteques heu fet com una selecció, no?, de lectures de cara a això, aquest estiu, no?, per cicles, no?, una mica com va això, explica'ns-ho.
Correcte, mira, les biblioteques i els professionals de les biblioteques, sobretot de part més infantil, doncs fan recomanacions per cicles i el més important és que agafem obres que no siguin les típiques, no?, que puguin sortir, que ja coneguin o de més, sinó que diguem, ostres, doncs aquesta obra potser no sortiria o no els agafarien, doncs ho recomanem perquè són obres bones, són obres de qualitat, són obres que tenen el seu sentit de ser-hi. Llavors, nosaltres hem fet 30 recomanacions més o menys per cada cicle, no?, des de cicle infantil fins a primer, segon de l'ESO, fins a, sí, cap a la secundària, i llavors allà la gent ve i pot veure les, a cada biblioteca la selecció que hem fet i els llibres, si els tenim disponibles, doncs poder-los posar allà i poder que els puguin veure, puguin triar, puguin observar quins són els llibres que els poden interessar i també que ens puguin preguntar a nosaltres, a dir, ostres, mira, m'interessa més això, m'interessa més allò, mira, doncs aquí hi ha les recomanacions, però pensem que... I de fet, l'altre dia a la biblioteca de Plaça Europa ens venia una persona que tenia ja imprès
la llista
i estava mirant quins són els llibres que podia agafar pels seus nens i nenes.
Això està molt bé. Sí, ens has portat alguns, no? Algunes d'aquestes...
Us he portat alguns. Penseu que són 30 per cada cicle, podria haver portat aquí una barbaritat. Però us he portat un llibre meravellós i que a mi em té el cor robat, que és aquest que es diu Guia il·lustrada de les tragèdies de cada dia, d'acord? És un llibre japonès que és en Noritake Suzuki, d'acord? I aquest llibre està molt bé perquè explica les tragèdies que viuen cada dia els nens i nenes i el que està molt bé és que posa la seva magnitud de la tragèdia i sobretot també quin tipus de solucions podem trobar. Per exemple, molt interessant, m'encanta. Atenció, no hi ha paper de vàter.
És una
gran tragèdia, magnitud 74, és una gran magnitud.
Ai, està molt bé, està així.
Sí, està molt, és molt xulo. I després, probabilitat de la tragèdia, això també està molt bé. Quina probabilitat té la tragèdia que succeeixi? Us ha passat, no? Que pas, ostres, probabilitat molt alta, magnitud molt alta, doncs també. I quines solucions proposa, no?
Ah, molt bé.
Treure un trosset, tal, és molt interessant aquest llibre. I, de fet, hi haurà una segona part que estem esperant en candeletes, que és superinteressant.
Uh-huh. Què més?
I després també tenim Els germans Corb, val? Que és un llibre de l'Oriol Canosa i la Cristina Bueno. L'Oriol Canosa és de l'illa de la Paidonèsia, d'acord? Que és una obra que va tenir molt èxit i, de fet, aquesta obra també ha obtingut el Premi Llibreter en Literatura Infantil Juvenil. I, com podeu observar a la coberta, doncs és Els germans Corb i trobem un intrus, no? En aquest cas és un porc i és un llibre molt divertit i evidentment també ens parla doncs, de l'acceptació i hi ha moments divertidíssims i hilarants que és fins i tot la mare corb que intenta pujar en el niu doncs, el seu nou fill, que és el porquet aquest, no? I és realment, realment divertit, molt, molt recomanable.
Va, i tenim temps per al tercer que ens has portat, a
Fantàstic.
Veure.
Doncs mireu, una novel·la gràfica, això ja és més per secundària, novel·la gràfica o còmic, encara no saben molt bé definir, que és en Hayao Miyazaki, que, si no el coneixeu, és el creador de El viatge de Chihiro o aquestes obres de la princesa Mononoke. Doncs aquesta és una obra inèdita des de fa més de 40 anys que es va editar i és, evidentment, una novel·la gràfica preciosa que ens explica una història de superació d'un viatge d'un heroi que realment és impressionant. De fet, el grafisme i és meravellós i la història dona molt de joc i està pensada també amb una llegenda tibetana, d'acord, que també ho posen al mateix llibre, al mateix autor. Vull dir que són obres que ja et dic, us podríem haver portat infinitat d'obres, però tampoc tenim més temps.
No tenim més temps, però bé, que animem això a tothom, igual que dèiem amb el repte lector, no? De que bueno, s'imprimeixi aquesta llista, sí. Aquestes lectures, sí. I s'apropi a les biblioteques a veure què hi troben i que us preguntin, sobretot,
sí,
a vosaltres.
De fet, jo no ho he comentat, però el repte de lectura és fins a segon d'ESO, vull dir que inclou tota la primària fins a segon, i trobo que també està bé dir-ho perquè, bé, és un format que... Bueno, engresca la lectura. Mm-hmm.
Perfecte. Molt bé. Havíem d'afegir alguna coseta més?
Sí, jo volia afegir simplement que aquest estiu també a les biblioteques d'Hospitalet estem fent una activitat que es diu el nostre estiu... No, com es... Ai, perdó, ara...
Com es diu?
Bueno, és l'estiu lector, vale? És, sí. és una activitat que dura una setmana, que es fan diverses biblioteques, vale? Quatre d'elles. Dues d'elles tenen les places ja completes, dues encara tenen places lliures, Josep Gené i Florida, i és una activitat que dura una setmana i que és al voltant dels llibres, i bueno, la veritat que és una activitat que crec que és molt agraïda, totalment pensada per uns infants que, bueno, que estan pel barri, que a vegades pues, no sempre tenen vacances i que és una alternativa i que les biblioteques oferim i que crec que és el segon any que es fa i que ens ha funcionat molt bé i que creiem que aquest any també ens funcionarà molt bé.
I tant que sí. Molt bé, nois. Eli, Jordi, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Hem anat així una mica pim-pam, pim-pam, però jo crec que la gent ja més o menys ha fet una idea i sobretot això, que vagi a les biblioteques de la nostra
veniu,
ciutat.
Veniu.
Exacte, que us consultin, que vosaltres en sou tots un expert.
I tant.
Gràcies, que passeu molt bon estiu.
Gràcies a vosaltres, igualment.
Que vagi molt bé. Nosaltres ara fem un cop d'ull a les estrenes de cinema i tornem.
La gente mira a Sonny Hayes y ve a un tío en una furgo, un adicto al juego que perdió su tren, la promesa que quedó en nada.
Comencem el repàs a les estrenes de cinema d'aquesta setmana amb Fórmula 1, la pel·lícula. Un film de Joseph Kosinski, director de Top Gun Maverick, i que compta amb Brad Pitt i Javier Bardem entre el repartiment. La trama se centra en un pilot veterà que haurà de compartir equip amb un rookie ple d'ambició, en una escuderia que necessita la millor versió dels dos per poder sobreviure.
Equipazo.
¿Cuándo ganaste tu última carrera?
El domingo, Daytona.
Ah, oh, perdona. Quería decir de Fórmula 1.
Oh, perdona. Pues igual que tú.
Ramón, ¿no? ¿Ah? ¿Tendrás un saco de dormir o una colchoneta o algo que me puedas dejar mientras veo cómo organizarme?
Álvaro Cervantes és un dels protagonistes de Ramón i Ramón, un film que parteix d'una història real, la de la trobada entre dos nois que es coneixen en temps de pandèmia i confinament i construeixen plegats un estret vincle.
¿Qué haces, tío? No, ¿qué haces?
Reconozco que hubo algunos errores en mi programación.
Aquesta setmana arriba a la gran pantalla la seqüela del film de terror Megan. Quan el futur de l'existència humana està en joc, la protagonista decideix ressuscitar a la nina assassina, fent-li algunes millores que la farà més ràpida, més forta i més letal.
Haré lo que sea por proteger a Katie. ¿Pero qué coño es esto? ¿Me habéis metido en un Teletubby de plástico?
Demuestra que eres de fiar y a lo mejor te hacemos una mejora.
A ver si crecen ya los parásitos estos y se independizan.
I acabem amb Padre no hay más que uno cinco, la nova entrega de l'exitosa saga familiar dirigida i protagonitzada per Santiago Segura. Humor quotidià, malentesos familiars i un toc costumista són alguns dels ingredients que han fet que milers d'espectadors se sentin identificats amb aquesta proposta.
Pero es que este es el día de Paulita.
Pues a ver quién va a vuestra fiesta.
Te la han colado.
Que yo quiero ser padre joven.
¿Pero qué vas a ser tu padre? Si el otro día te dejamos a Paquito un rato y le devolviste traumatizado.
I després de les estrenes de cinema, és moment per saludar el nostre expert en la matèria, l'Òscar Gómez. Què tal, com estem?
Molt bé, gràcies.
A veure, veiem a les estrenes, que aquesta setmana les estrenes destacades és Fórmula 1, amb Brad Pitt, Javier Bardem... Tu l'anies a veure aquesta o no?
Doncs,
crida, no?
Jo crec que sí, que s'ha d'anar a veure al cinema. Sembla
espectacular, no?
No sé, jo crec que sí. No sé si tu t'animaràs a veure
sí,
aquesta...
Sí, no? Però bueno, més per veure Brad Pitt, ja sabeu que... que tot, vull dir, que hi aniré. Això està clar, però vull dir que ha fet ell totes, no? O sigui, és ell qui està pilotant o què?
Sí, ell pilota i, de fet, una gran part del metratge està rodat en carreres de debò, no? Dels circuits reals. I bé, promet les imatges aquestes que tenim dels tràilers, doncs, prometen bastanta adrenalina.
Mm-hmm. En tot cas, Brad Pitt, Javier Bardem són protagonistes d'aquesta pel·li, però el gran protagonista també són és el cotxe, els cotxes en aquest cas, no?
Sí, el món del motor.
El món
no?
del motor, podem sí, dir. Sí. I avui la secció va centrada una miqueta en això, no?
Sí, aprofitant una miqueta tot això, no?, de Fórmula 1, podríem parlar de pel·lícules que tracten al voltant de la mateixa Fórmula 1, però he preferit parlar de pel·lícules que volten al voltant del món del motor, no? O on els cotxes tenen una peça important.
Val, perfecte. I has començat, has fet una elecció. La primera és Baby Driver. A veure,
sí,
explica'ns.
Sí, aquesta l'he volgut posar perquè Baby Driver, es va estrenar, jo d'entrada, amb els meus prejudicis, ho reconec, jo pensava que seria una pel·li més d'acció, aprofitant l'èxit de Drive. I no, o sigui, nada más lejos de la realitat. És una pel·lícula que em va agradar moltíssim. Tracta d'un noi que pilota pels mafiosos, no? Fins aquí seria un argument molt, molt bàsic, però la curiositat és que aquest noi té una malaltia que sempre escolta un pitit a la seva... al seu...
Bueno, al seu cap, no? Al seu cap,
no? I per poder tapar aquest soroll sempre va escoltant música amb els cascos. Llavors la pel·lícula es desenvolupa amb la música que escolta el protagonista. i l'acció, el muntatge, l'edició, el so, la música, tot va envoltant, no?, a la música. I és increïble.
Mm-hmm. Per tant, una mica protagonisme compartit en aquest cas, no?, entre
amb la música,
els cotxes,
sí.
I...
Però les persecucions són increïbles, també.
Mm-hmm. Molt bé. Va, anem per una altra. A veure, tirem més enrere. Ens anem al 1983, una pel·lícula que t'agrada molt. A veure, Christine. Per què?
Bueno, jo no sé si m'agrada molt o no. És una pel·lícula curiosa, és de John Carpenter, està basada en una novel·la de Stephen King i tracta d'un cotxe que té vida pròpia i que és capaç de diguéssim, una mica posseir l'amo del cotxe, no? O de fer crims, històries d'aquestes. Tenim aquesta curiositat que tenim un adolescent que, en certa forma, s'enamora del seu cotxe, no? I es posa molt, molt gelós si el noi se'n va amb una noia o coses d'aquestes.
El cotxe es posa molt gelós?
Sí, sí.
Ah, vale.
Hi ha una història aquí una mica estranya, sí.
Bé, però recomanes, no, aquesta, en tot cas?
Sí, home, s'ha de veure.
I és una pel·lícula que està basada en una novel·la de Stephen King, no?
Exacte.
Sí, molt bé. Sí. Doncs va, anem per una altra, aquesta, de Tarantino. A veure, no sé si és la menys coneguda de Tarantino, no ho sé, explica'ns-ho, Death Proof.
No sé si és la menys coneguda o no, no? Perquè, bueno, podria ser. Aquesta pel·lícula es va estrenar juntament amb una altra que es diu Planet Terror, de sí. Robert Rodriguez. Es van estrenar, almenys als Estats Units, de manera conjunta, i pagaves una entrada i podies veure aquestes dues pel·lis, no? Però bueno, aquí estem a Espanya i aquí si podem treure profit de cada una de les pel·lícules, millor, no? Llavors es va estrenar aquesta, Death Proof, on l'estrella també és el cotxe, és un cotxe d'especialistes. Diguéssim que el prota, aquest assassí, interpretat pel Kurt Russell, va ser especialista amb els cotxes. I bueno, té un munt de històries. Per exemple, això que estem veient ho va fer l'actriu de debò, no? És especialista també, eh? I té moments amb els cotxes bastant impactants, eh? I els xoques que n'hi ha i tot són bastant impactants.
Mm-hmm. Molt bé.
És un homenatge als dobles i als especialistes d'aquest tema.
Val, va, anem per un altre. Aquí ens tornem una mica, tornem a circuits de carreres, no? Una miqueta
sí.
Amb Le Mans, del 1971.
Sí, aquí tornem al tema dels circuits de carreres, però aprofitem que aquesta, diguéssim, va ser com... la va tirar molt endavant el propi Steve McQueen, que era una estrella en aquell moment, i era un amant, un apassionat del motor, de la velocitat. I va tirar endavant amb aquesta cinta que, no sé, jo crec que recorda bastant, no? O podria recordar, sembla ser, a aquesta de F1, del Brad Pitt. Mm. I tot i que aquesta té com menys història, diguéssim, personal, per centrar-se més en el que és la carrera. I bueno, té aquest toc rotllo documental que fa una peça, d'aquesta pel·li fa una peça molt... molt interessant. Jo crec que s'ha de veure. Si ets un apassionat del motor, s'ha de veure.
Tant cotxes aquí, cotxes autèntics, tot.
Sí.
Vull dir...
sí,
jo llegia
sí.
Que, no sé si és un Porsche, crec, el que condueix, però havia llegit que és un cotxe que després havia passat per diferents col·leccionistes i crec que va ser l'any passat, va sortir a subhasta i es va vendre per 20 milions de dòlars.
Mira, això no ho sabia, però què et sembla? O sigui, 20 milions de dòlars per un cotxe de l'any 70, o sigui, això és, jo crec que seria algun apassionat, no?
I tant. Va, anem per un altre. En aquellos días, a veure.
Sí?
Sí.
Doncs parlem de En aquellos días, una pel·lícula alemana de l'any 1947. Per contextualitzar, és un moment que ja ha acabat la Segona Guerra Mundial i tenim aquest cotxe que està fet caldo, que el cotxe ens explicarà diferents històries. I cada història, diguéssim, és de cada amo que ha tingut. Llavors, el que fa amb aquestes històries, amb aquest cotxe que ens explica tot això, farà la pel·lícula una reflexió sobre la guerra, la postguerra, l'ésser humà, i és molt curiosa, no?, veure tot el món des del punt de vista del cotxe.
Del
no?
cotxe. Bueno, aquesta pinta interessant, no? Potser?
És interessant. Es pot trobar a YouTube, això sí, en alemany.
Sí. Ah, vale.
Si domines el tema, perfecte.
Va, si no, a veure, potser amb subtítols, no?, en algun lloc, no ho sé.
Sí, segurament, segurament.
Va, anem per una altra ara, per una de Steven Spielberg, no sé si la seva òpera prima o no, explica'ns a veure, perquè és El diablo sobre ruedas.
Sí, aquesta va ser la primera pel·lícula que va rodar l'Spielberg, l'any 71, aquí diguéssim que era com un final de treball, de curs, i la va rodar com un telefilm. Per televisió, però va tenir moltíssim d'èxit i es va arribar a estrenar als cinemes. Per mi aquesta pel·lícula m'agrada moltíssim. M'agrada moltíssim, penso que és superinteressant perquè de què tracta? Tracta d'un camió, mai es veu qui condueix el camió i està tota l'estona perseguint aquest tio que va amb el cotxe. No? Tota la pel·lícula és això. Però el personal no recorda que hi ha certs moments que el tipus, el protagonista aquest, para, truca per telèfon i parla amb la seva dona. La seva dona l'està enganyant amb un altre senyor, diguéssim, els fills es riuen d'ell. És a dir, ell és un tipus que mai planta cara.
Val.
Mai planta cara a res, no? I li fan les mil i unes i ell continua, bueno, sent molt, molt dòcil. I la pel·lícula realment tracta d'això, de com s'ha d'afrontar a les coses i les vicissituds de la vida, afrontar-les i superar-les, no?
Això està molt bé. Jo llegia també que el camió... Va fer un càsting, no, Steven Spielberg, una mica per escollir...
Sí.
El camió... O què?
Sí, 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 sí. I, bueno, va veure els diferents camions dels que disponia i li va agradar aquest perquè li veia una cara. No? Era com... li veia una cara i llavors va elegir aquest.
Molt bé. Va, doncs El diablo sobre ruedas. Anem per l'última. Aquesta sí que ja és més als nostres temps, perquè és del 2006 i és una pel·lícula d'animació. És Cars, no?
Clar, Rayo McQueen. Rayo McQueen. El món de l'animació tampoc no es libra del món del motor i tenim aquesta peça de Pixar. Jo, per mi, és molt entretinguda. No és la millor de Pixar, però sí que estaria entre les millors. I crec que és una pel·lícula molt, molt entretinguda, no? La típica que, bueno, al final ens ensenya, no?, que la vida no és tot anar sempre amb pressa i sempre guanyar i sempre tal, sinó que hi ha moltes més coses, no?, com l'amistat o les persones que tens al teu voltant.
I també, si no m'equivoco, els animadors de la pel·li van fer com, no?, van fer ells el recorregut per la ruta 66, no?, per veure una mica, bueno, copsar tots els paisatges i tot, no?
Els paisatges i per veure també com és l'entorn, les persones que n'hi ha allà en aquesta ruta, no?, famosa ruta 66, per tal de captar l'ànima de tota la ruta.
Molt bé. Doncs escolta, repassades totes aquestes pel·lícules que tenen, no?, podem dir els cotxes una mica, no?, com a protagonistes o coprotagonistes, no?
Sé que ha quedat una en el tintero, una que t'agrada a tu, que
quina?
És Fast and Furious.
Fast and Furious. Bueno, a veure.
Un altre
dia. És aquella
dia.
Típica pel·lícula, no?, que, bueno, que la posen a la tele i al final acabes veient alguna de les moltes Fast and Furious. Tu no? No has vistes alguna o no?
No em creuràs, però no he vist...
No n'has vist cap
de Fast and Furious.
Ara ja saps com em sento, quan em portes les pel·lícules. Va, Òscar, un plaer, com sempre, que ens has acompanyat. Ens veiem d'aquí res, amb l'última secció de la temporada.
Perfecte, gràcies.
Molt bé. Nosaltres ens acomiadem i ho fem amb la música del raper Central Cee. Fa uns mesos va treure el seu nou disc i ara encén l'estiu amb un nou tema al costat de Sexy Red. Es diu Guilt Tripping. Amb aquest tema marxem fins i just vinent. Que vagi bé. Baby, I'm built different. I feel bad, so I put you on a jet. And that's the real definition of some guilt tripping. You're a feminist, you don't believe in gender roles. Somehow I got you in the kitchen doing meal prepping. Cut the pepper, girl, I love a little stir fry. I ain't gotta add a scotch bonnet, you're already fine. Bling you on a bonnet, have your pussy by the Merc sign. I ain't perfect, I'm a mess. You ain't gotta up and leave me so quick. I wanna learn from my mistakes. Got me playing mind games, trying to find out how you feel. We're both young and unhinged, so you probably feel the same. I shot and hit your leg, got a sharpen on my aim.